Ràdio Estel. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Bona nit, amics i amigues. Us donem la benvinguda al recopilatori setmanal del missatge en una ampolla. Sabeu que podeu escoltar-nos al llarg de la setmana quan passen uns minuts de 6:45 i que quan arriba el cap de setmana, a aquestes hores, a les 12 de la nit, doncs podeu, amb tranquil·litat, passar una bona estona amb nosaltres per gaudir de la recopilació de tots aquests continguts i d'algunes músiques més, algunes coses que no heu pogut escoltar al llarg de la setmana. Sabeu que ens podeu trobar, a més, al Facebook, facebook.com/missatge. Ens agrada molt veure els vostres comentaris. I també ens podem trobar a través del Twitter amb el perfil de missatge-org. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit i molt bona nit a tots els amics, amigues, oients, els que ens heu descobert fa poc, els que ja porteu temps amb nosaltres. Contents de poder compartir amb tots vosaltres una setmana més, doncs una sèrie de reflexions i de músiques. Tenim aquí damunt la taula doncs tots uns textos per llegir-vos, per compartir amb vosaltres, i tenim també preparades una sèrie de cançons amb bona música i bon missatge. A veure si us agrada tot plegat.
Ens agrada la bona música i avui, per començar, hem triat una persona, un cantant, un pianista dels reconeguts. És el Billy Joel. I d'ell hem triat un tema que es titula 2000 Years, 2000 anys. Ja veureu quan, no sé quin programa serà, en el proper, potser en l'altre, ja us portarem la lletra traduïda de la cançó, perquè realment aquesta cançó, que és un himne, val molt la pena. És una cançó molt maca i també té una lletra doncs plena de contingut, d'esperança, de llum per tots nosaltres. Què us sembla, per això, si avui l'escoltem i gaudim de la música de 2000 Years de Billy Joel?
In the beginning, there was the cold and the night. Prophets and angels gave us the fire and the light. Man was triumphant, armed with the faith and the will. But even the darkest ages couldn't kill. Too many kingdoms, too many flags on the field, so many battles, so many wounds to be healed. Time is relentless, only true. This is our moment here at the crossroads of time. We hope our children carry our dreams down the line. They are the vintage. What kind of life will they live? Is this a curse or a blessing that we give? Sometimes I
thousand years. Miracles after the last war is won. Science and poetry ruling the new world to come. Prophets and angels gave us the power to see. What an amazing future there will be. And in the evening, after the fire and the lights, one thing is certain, nothing can hold back the night. Time is relentless, and as the past
troba la teva fe.
Tant de bo que trobis la teva fe, perquè la fe és personal, és íntima, és molt important i és una gran ajuda per a tots nosaltres. I més encara, si fas un pas més i t'animes a llegir aquest llibre que tenim com a llibre de capçalera, podríem dir, tots els cristians i cristianes, perquè en ell hi trobem reflectides moltes situacions actuals de la nostra vida. Ens referim a la Bíblia.
Quina gran troballa haver començat a llegir fragments de la Bíblia, oi? Trobes que és molt més assequible del que et pensaves i alhora t'adones en cada fragment que llegeixes que és plena de sentit. Cada frase, cada paraula estan posades magistralment i els pensaments que s'hi desgranen són profunds. I fins i tot trobes nous significats quan rellegeixes els fragments i medites. Els evangelis són una demostració pregona de l'amor de Jesús. Un amor tan gran que al seu costat les més bones intencions dels homes queden empetitides. Has descobert a Jesús com a font d'inspiració, però et trobes cohibit o cohibida perquè no tens ningú a qui explicar-li. Quan ho intentes amb algun amic, et miren estranyats, com si la teva dèria fos una moda snob. Altres t'ataquen criticant l'Església, acusant-te de deixar-te entabanar, quan tu, en realitat, veus l'essència alliberadora del missatge de Jesús. T'agradaria poder compartir les teves descobertes, però no et sents amb força per discutir i contraargumentar. Doncs, novament, tornem a fer-te una proposta que estem segurs que t'interessarà. Al voltant de les parròquies hi ha nombrosos grups informals d'estudi de la Bíblia. Són trobades en les que hi participa gent de tota mena, que no requereixen d'una formació específica, en les quals es treballen fragments dels textos sagrats i l'aplicació de les ensenyances a la vida de cada dia. De fet, aquí mateix, al Missatge en una Ampolla, també hem organitzat un grup per treballar sobre la manera de fer cristiana a la llum de la Bíblia. Aquestes trobades del Missatge en una Ampolla es fan un cop al mes i les fem en un lloc cèntric de Barcelona. Si estàs interessada o interessat en participar, si vols venir a veure de què va, no cal tampoc que et comprometis per sempre. Fes-nos-ho saber. Envia'ns un correu electrònic a info@missatge.org i t'informarem de les properes trobades del Missatge en una Ampolla. T'hi animes?
Buscant la fe se'ns poden ocórrer preguntes. Afortunadament, per això, gràcies a la fe, també trobem les respostes a aquestes preguntes, a vegades contemplant a la pròpia natura o llegint a la Bíblia, com us comentàvem. És el tema que ens ha tractat en aquesta cançó, Preguntes i respostes, el grup Flamiz, des del seu treball Detrás de tu cantar.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Els temes espirituals que sovint tractem aquí en el programa i que ocupen a les persones que fan aquesta cerca, doncs, de què us anem parlant sovint, ens poden fer pensar que, doncs, Jesús mateix es preocupava per coses molt elevades i potser no tant per coses més quotidianes, més mundanes. Però això tampoc no és cert. Ja ho veureu. A veure què us sembla la reflexió que us proposem.
Maria, Jesús i els seus amics estan en una festa de casament fent gran celebració en un poble anomenat Canà de Galilea. Jesús és un adult jove que en aquells moments deu tenir uns 28 o 29 anys. Maria està sempre molt atenta a tot allò que succeeix al seu voltant i a les necessitats dels altres. És per això que és la primera en adonar-se'n que s'acosta un greu problema per a aquells nuvis que celebraven amb els seus aquest esdeveniment tan important. S'està acabant el vi, i això significa que s'acaba la festa. Maria entén que la festa ha durat poc, perquè en aquell temps les festes de noces les feien durar com a mínim 2 dies. La falta de vi, per tant, devia estar motivada per falta de recursos dels nuvis. Maria, de seguida, diu al seu fill Jesús: «Mira, no tenen vi». Jesús primer es fa el romancer i li contesta: «Dona, què vols que hi faci jo ara? No veus que no ha arribat encara la meva hora?». Però Maria pren la decisió que sí, que ja és hora que Jesús comenci a manifestar públicament la seva condició divina de fill de Déu. Per això diu als cambrers: «Feu tot allò que ell us digui». I Jesús ràpidament decideix donar un cop de mà i diu als cambrers que omplin d'aigua unes piques que hi havien allà. Seguidament els diu que en portin per provar el mestre de cerimònies, el qual exclama: «Sensacional! Tothom treu primer els vins més bons i deixa per al final els menys bons, però vosaltres heu deixat el millor vi de la festa per al final». Però Maria, Jesús, els seus amics i els cambrers sabien prou bé el que havia succeït. També avui, Maria ens diu a tots els qui volem que Jesús, Déu, transformi els moments aigualits de la nostra vida en bon vi, ens diu: «Feu tot allò que ell us digui».
Seguir endavant. Tots els cors
Hem escoltat el grup Canta la teva fe des del seu treball de la ciutat Estel, dient això que acabem de llegir-vos. Feu tot allò que ell us digui. Quan anem al metge i ens recepta una medicació, a vegades resulta ser una medicina de bon prendre i a vegades no, ens resulta molt desagradable. Però si ens volem guarir, ni haurem de deixar de prendre aquella que és desagradable, ni haurem de prendre més del compte aquella que ens agrada més. Haurem de prendre-ho tot d'acord amb la dosi recomanada, la dosi justa. I això us ho diguem perquè hem fet una comparació amb la reflexió que tot seguit us fem al voltant del sacrifici.
Es pot afirmar de manera generalitzada que el gruix de la societat occidental no eduquem els nostres fills en el sacrifici. És cert que tots ens hem d'estar d'algunes coses, sí que és veritat, i això ja representa un sacrifici. No podem tenir tot allò que voldríem, i això ja ens representa un sacrifici. Però ens referim a una altra mena de sacrifici. El sacrifici de l'esforç que no dona resultats immediats, que no permet obtenir premis constantment com a incentius. El sacrifici de deixar de fer coses atraients per fer-ne altres que ens resulten més tedioses i que suposaran un benefici en un futur, no un benefici immediat. De fet, aquesta mena de sacrifici, que és el que cal per estudiar, per exemple, la majoria de les famílies l'administra amb dosis molt baixes. No sigui cas que els nostres fills s'avorrissin massa. Però, esclar, resulta difícil d'ensenyar aquesta habilitat enmig d'una societat que incentiva el plaer immediat, la cerca de la satisfacció personal, una societat que planteja necessitats inventades que les persones ens delim per cobrir. És clar que hi ha excepcions. Hi ha bons estudiants que s'esforcen per aprendre. Hi ha bons esportistes que treballen per millorar el seu rendiment. Hi ha investigadors que dediquen hores i hores a treure l'entrellat d'algun projecte important. Però si analitzéssim una classe de primària, posem per cas, el percentatge de nens que estan adquirint l'hàbit de l'esforç diari, el que no dona resultats immediats, seria ben baix. Els videojocs tampoc no hi ajuden, malgrat les bondats pel desenvolupament que es proclamen als quatre vents, que sigui coordinació, que sigui desenvolupament oculomotriu, que sigui capacitat per resoldre problemes. El cert és que molts nens passen hores i hores amb les pantalles, només perquè cerquen una satisfacció immediata. Són capaços de prendre noms de monstres innombrables només per obtenir aquest benefici immediat. El nostre plantejament, llavors, és: per què no es treballa més estretament des del camp de la pedagogia amb el desenvolupament dels videojocs? És cert que s'han fet molt bones experiències ja en aquest camp, però en molts casos els videojocs educatius resulta que no són tan atractius com els altres. I pel contrari, els jocs que resulten més atractius als infants, doncs són els menys educatius. No oblidem, però, que els pares també tenim una gran responsabilitat. Es tracta de saber posar límits de temps i continguts, de jugar amb ells i decidir quins jocs són bons i quins no, quanta estona es pot jugar i quan se sobrepassa el límit adient per cada nen o nena. Però és que a moltes llars les pantalles fan de mainaderes d'uns pares massa cansats o massa preocupats per altres temes, que s'estimen més que els seus fills no facin soroll, que no molestin, que no els persegueixin per jugar amb ells. El sacrifici comporta una frustració immediata, però sempre va acompanyat d'una gran satisfacció duradora. A més, un cop après, és fàcil aplicar-lo en diferents àmbits de la nostra vida.
Missatge en una ampolla.
¿Dónde mamará sus hijos? Limpian suelos de rodillas y cosechan el maíz. Guardan rebaños, siembran, siembran. ¿Dónde mamará sus hijos?
ànima amarà sus hijos, lavan surs en ropa y ropa manos secas de agarrar, limpian pescado y frutas, frutas, dame mamará sus hijos.
Era el canto de Trabajos del Pedro Guerra des del seu treball Hijas de Eva, una mostra de com les dones al llarg de la història i encara ara s'han sacrificat molt per les seves famílies, pels seus fills, per les persones que tenen al voltant, per treure'ls endavant i per seguir endavant amb la seva vida. Pedro Guerra, Canto de Trabajos.
I per a qualsevol de nosaltres, després d'un treball dur, què millor que anar a casa de l'amic a conversar i a seure a taula amb ell? Los tequis, entra a mi hogar, ens expliquen aquesta història.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar hasta que florezca pecho adentro ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulce
dulcemente, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, negra tu recuerdo de tu voz.
Maria ens parla.
Doncs, novament, arriba l'hora de recuperar el darrer missatge de Maria des de Medjugorje. Es tracta, en aquest cas, del missatge del 25 de febrer, l'últim que hem rebut de les mans de la nostra mare, de la Mare de Déu. I és un missatge en el que, doncs, novament ens convida, sobretot, a fer ús, a practicar la pregària, a fer-la la nostra eina quotidiana, constant, i alhora a lluitar contra el mal, no deixar-nos entabanar.
I aquest missatge diu així: Estimats fills, també avui us convido a l'oració. El pecat us atrau cap a les coses terrenals. Jo, ans al contrari, he vingut per guiar-vos cap a la santedat i cap a les coses de Déu. No obstant això, vosaltres us resistiu i malverseu les vostres energies en la lluita entre el bé i el mal que són dins vostre. Per això, fills meus, oreu, oreu, oreu fins que l'oració es converteixi per a vosaltres en alegria. Així, la vostra vida es convertirà senzillament en un camí cap a Déu. Gràcies per haver respost la meva crida.
Dios todopoderoso, creador de mil maravillas, tú a través de tu Hijo nos muestras cómo es Dios Padre.
Ave Jubilosa Maria és el títol d'aquest tema que hem escoltat des del treball Bienaventurados del Mario Aravena.
Missatge en una ampolla. Destapa'l.
En els telenotícies de la nostra televisió és notícia quan és el Ramadà. Però, en canvi, ara que és Quaresma, no és notícia. Però per nosaltres sí que ho és. I cal que els cristians i cristianes també doncs, ho tinguem en compte i que ens preparem. Per això avui us portem també una altra reflexió de Quaresma, que en aquest cas hem extret del lloc web pregària.cat del recés de Quaresma 2013.
És un text que ens explica precisament doncs, què és i quin valor té pels cristians la Quaresma. Diu així. La Quaresma, a l'hemisferi nord, és el temps de l'any que el gel es desglaça, els dies s'allarguen i el fullatge comença a brotar. La natura torna a la vida. L'hivern dorm i s'acaba. De la mateixa manera que la natura desperta el creixement i a la nova vida, la Quaresma renova la invitació a estar desperts al misteri de la vida, al misteri de Déu, al misteri de l'amor. La crida a esdevenir deixebles està en el cor de l'Evangeli i el temps de Quaresma ens convida, de nou, a esquinçar el cor, no la roba. Les pràctiques quaresmals de la pregària, el dejuni i l'almoina tenen un únic objectiu, que puguem despullar el nostre cor davant de Déu i demanar que tot allò de falsedat que hi ha en nosaltres sigui esborrat. La Quaresma ens crida a tornar a la veritat, a reconnectar-nos i a centrar la nostra vida en Jesús, que pateix, mor i ressuscita. Meditant la seva vida, no veiem només la nostra aïlladament, sinó totes les connexions amb la vida dels altres, dels nostres germans i germanes i de tota la creació. La Quaresma ens ajuda a aturar-nos i a demanar on vaig perdre la darrera fita o senyal. La relació amb mi mateix, amb els altres, amb la creació i amb Jesús, on ha estat danyada? Quines decisions han provocat aquest allunyament? Quan vaig sentir de nou el desig de tornar amb el Senyor? La Quaresma ens porta una nova invitació de Jesús a posar els meus peus en les seves petjades, a deixar-me guiar per ell. En començar el meu pelegrinatge quaresmal, em pregunto a mi mateix: per qui camino? Per què visc? Demano que el recés em porti a una comunió més profunda amb l'amor profund de Déu, aquell amor que sent per mi i per tota la creació.
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo, es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo.
Una de les cançons més precioses que coneixem, de les que ha inspirat el verset 20 del capítol 3 de l'Apocalipsi. I mira que n'ha inspirat, de cançons. Aquesta és del Gesed. Estoy a la puerta y llamo. I a nosaltres aquest verset de l'Apocalipsi també ens ha inspirat el nom d'un butlletí electrònic que t'oferim gratuïtament, el Truc. És un butlletí que pots rebre quinzenalment al teu correu electrònic. Si el vols, només ens has d'escriure un correu electrònic a info@missatge.org. info@missatge.org. I rebràs aquest butlletí en el mateix correu de procedència. Ja alguns de vosaltres us heu anat apuntant i ens fa molta il·lusió que cada cop siguem més subscriptors.
Thank you.
tant si és a través de les paraules com si és a través de les nostres accions, de la nostra manera de fer. Una de les funcions, un dels propòsits que tenim els cristians és el de transmetre el missatge de Jesús. Però en sabem, els cristians, de transmetre aquest missatge, de fer-lo palès per la gent que no el coneix? Aquest és un tema que ens plantegem avui amb una reflexió que trobem al llibre de Gutalls de mossèn Joaquim Vives.
Potser en les escoles, en la catequesi i en la vida de família hem ensenyat, hem repetit mil vegades l'Evangeli i sentim moltes vegades una gran decepció perquè no sembla que les nostres explicacions i vivències tinguin gaire èxit. I això ens desanima, ens fa creure que no som bons per donar a conèixer el missatge de Jesús. Tal vegada no veurem el resultat, però sí que els demés, sense que nosaltres ho notem, valoraran la nostra actitud, la nostra sinceritat. El cristià que ha experimentat Déu actua a l'estil de Jesús. És coherent. Fa el bé a tort i a dret. Ensenya la seva felicitat. Adoctrina amb il·lusió. Té paciència. Prega pels seus. No desconfia i espera que la llavor creixi. Mai no critica els altres, ni s'autovalora, ni canta les excel·lències dels seus sacrificis, ni es compara amb els altres. Senzillament pensa, treballa, prega, estima i espera.
Doncs amb aquesta fabulosa música per la reflexió composada per l'Andrés Tejero, Dejad que se acerquen, des del seu treball Galilea, arribem al final d'aquest recopilatori que hem compartit plegats amb moltes ganes d'estar amb vosaltres i de, doncs, de fer-vos arribar els nostres missatges.
I volem que vosaltres també hi digueu la vostra. Potser tu no escrius correus electrònics i ens vols fer arribar quatre ratlles per correu postal. També pots fer-ho a Missatge en una ampolla, Ràdio Estel, Contes a Belllloc, 6769 080 14 de Barcelona. Ens farà molta il·lusió també rebre les vostres cartes. I us saludem amb una abraçada ben sincera dels vostres amics, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler.
I esperem trobar-vos a tots. I si teniu algun amic que penseu que també li pot agradar, doncs digueu-li que vingui, que ens agradarà doncs estar tots junts.
I tant.
La setmana vinent, doncs, entre setmana o el diumenge a la nit, a l'hora del recopilatori. Us hi esperem.
Que vagi molt bé.